Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Commemorem avui el Dia Mundial de l'Alimentació amb el lema Conrear, Nodrir, Preservar, Junts. I demà serà el torn del Dia Internacional per l'Erradicació de la Pobresa. L'ONG Mans Unides denuncia el que qualifica d'indiferència internacional en aquests moments davant de la dramàtica realitat que viuen 1.300 milions de persones a tot el món afectades per la pobresa. L'entitat catòlica de voluntaris alerta de l'increment de la fam a escala mundial i del greu impacte de la pandèmia del Covid-19 que podria sumar fins a 132 milions als 690 milions de persones que pateixen la fam en aquests moments. La crisi del coronavirus amenaça en qualsevol cas de tirar per terra una dècada d'avenços davant la lluita contra la pobresa. L'enfortiment de l'agricultura familiar sostenible, la defensa dels drets humans i el canvi dels estils de vida i de consum són àmbits estratègics identificats per Mans Unides per lluitar contra la fam i contra la pobresa, dues prioritats que en aquest temps d'alerta sanitària ens ajuden a valorar allò que és de debò necessari. Precisament a la taula d'anàlisi, a la segona part del programa, parlarem avui de l'alimentació i de la lluita contra el malbaratament, amb testimonis del Banc d'Aliments de Barcelona i també de la Fundació Espigoladors d'aquí de Barcelona. I abans, a l'entrevista, parlarem del Diumenge Mundial de la Propagació de la Fe, el Domun, que l'Església celebra aquest diumenge. Les notícies, la notícia curiosa i una miqueta més us acompanyarà avui en el nostre mirador de divendres 16 d'octubre fins que quedin 5 minuts aproximadament per a 3 quarts de 7. Comencem. El pensament del dia ens l'ofereix avui la periodista i coach Cristina Aluja.
Què vol dir tenir poder personal? Avui en dia el coaching està molt de moda i els que s'hi dediquen asseguren que si et proposes alguna cosa, sigui el que sigui, la pots aconseguir. Segons ells, només cal determinació i que confiïs. Això, ens diuen, és el poder personal. Jo, però, hi discrepo totalment. Si només es tractés de treballar fort i de creure-s'ho, molta gent viuria la vida que realment desitja. I, sincerament, jo conec moltes persones que tenen aquesta actitud i no els surten les coses com ells voldrien. Crec que el poder personal no té res a veure amb aconseguir o fer. El poder personal, per mi, és acceptar-te tal i com ets, estar en pau i confiar que hi ha alguna cosa molt més gran que tu que et sosté. Quan això passa, et sents tan fort per dins que cada vegada depens menys de fora. I això és el poder personal, aquesta llibertat tan íntima.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Notícies que repassem amb Rafa Sanahuja. Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Recordem que tenim un número de WhatsApp.
Vinga, que s'animin els nostres oients, que poden enviar-nos notes de veu o textos per fer-nos suggerències, donar les seves opinions o allò que vulguin. Volem escoltar-los. WhatsApp de Radio Estel, 663-99-30-62, 663-99-30-62.
Les restriccions decidides per la Generalitat amb l'objectiu de frenar els contagis de coronavirus han entrat en vigor aquesta matinada passada.
Ha sigut després de publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Les mesures tenen també l'aval de la justícia després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya les ha ratificat íntegrament. La principal restricció, recordem, és el tancament de bars i restaurants que a partir d'avui només podran servir begudes o menjar per emportar-se salut. Assegura que els establiments són llocs segurs, que no són font de contagi viatgi en si mateixos, però afegeix que són espais on ens socialitzem sense mascareta ni distància i que, per tant, llocs on el risc es dispara. Els actes religiosos, per cert, i les cerimònies civils, inclosos casaments i cerimònies fúnebres, han de limitar l'assistència al 50% de l'aforament.
Avui un dia també marcat per la protesta del Gremi de la Restauració pel tancament de 15 dies que els obliga a fer el govern català.
El sector, fortament castigat, assegura que aquesta nova restricció els portarà a la ruïna. La Pimec ho ha xifrat en 780 milions d'euros de pèrdues. A la plaça de Sant Jaume de Barcelona, un miler de restauradors i comerciants s'han manifestat contra les mesures. L'ambient ha estat reivindicatiu, tot i que en algun moment s'han llençat ous a la façana de l'Ajuntament i del Palau de la Generalitat. La convocatòria ha comptat amb el suport d'entitats com el Gremi de Restauració, Barcelona Comerç, Foment i Pimec.
El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest matí que les primeres dosis de la vacuna contra el Covid podrien arribar a finals d'aquest any.
Ha estat en una entrevista a l'emissora RAC1 i ja ha defensat que l'esforç internacional molt potent que hi ha per trobar una vacuna fa pensar que entre desembre i gener Espanya podria disposar-ne de 3 milions. I ja no ha descartat en cap cas que les vacunes en estudi superin totes les fases, però ha assegurat que veu de primera mà com hi estan treballant les millors empreses i els millors científics. Tot i que la vacuna hagi arribat i ja ha deixat clar que faran falta mesos per anar subministrant-la, però ha confiat que es pugui arribar a l'estiu amb un percentatge significatiu de vacunats.
Un apunt cultural, als cinemes Texas del barri de Gràcia de Barcelona ja no tornaran a aixecar la persiana.
Els van obrir el 2014 el director Ventura Pons i si recuperaven pel·lícules ja estrenades en versió original i subtítols en català. La bona oferta de títols i les entrades barates van fer del Texas un cinema molt popular. Tot això feia temps que tenia dificultats econòmiques i les restriccions de la pandèmia han acabat precipitant-ne el tancament.
Passen 7 minuts de les 6, moment ara per saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens en porta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Cap de setmana amb petits canvis, sobretot de cara a diumenge. De moment avui hem tingut un dia pràcticament d'hivern a molts punts de Catalunya. Això s'ha notat molt més a les comarques del Pirineu i la propera nit i matinada, ambient fred, ambient d'hivern, temperatures que poden baixar gairebé fins al 0 graus a molts punts del Pirineu, per sota dels 5 a les comarques de l'interior i fins i tot per sota dels 10 a la mateixa costa. Demà serà un dia una mica més ennuvolat arreu de Catalunya, però sense precipitacions, temperatures màximes estables entre els 15 i els 20 graus, i diumenge sí que lluirà una mica més el sol i això permetrà que comencin a pujar les temperatures, un ascens que tindrà continuïtat de cara a la setmana entrant.
Gràcies, Jordi. I el Papa Francesc s'assuma a través d'un videomissatge que s'ha fet públic avui a la celebració del Dia Mundial de l'Alimentació, coincidint amb el 75è aniversari també de la Fundació de l'Organisme Alimentari de les Nacions Unides, la FAO. Francesc ha instat a crear un fons mundial per derrotar definitivament la fam, una mica en la línia del que comentàvem al principi del programa, referint-nos al pronunciament de Mans Unides. En aquest discurs, el Sant Pare ha constatat que la crisi actual demostra que es necessiten polítiques i accions concretes per erradicar la fam al món, perquè, tot i els esforços realitzats les últimes dècades, ha afegit, el nombre de persones que lluiten contra la fam i la inseguretat alimentària està creixent i l'actual pandèmia aguditzarà encara més aquestes xifres. Finalment, el pontífex ha subratllat amb força una idea que, per a la humanitat, la fam no és només una tragèdia, sinó una vergonya.
Ràdio Estel.
Actualitat,
entrevistes,
notícies
i bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Cada nit, de dissabte a diumenge, passada la mitjanit, al vostre magacín nocturn, de matinada, per tots aquells que no podeu dormir. A de matinada parlem de salut, vins, caves, de cinema. Us recomanarem llibres, promocions teatrals amb preus excepcionals, també de gastronomia i moltes coses més. Tot amb la meva companyia, Esther Nosàs, que tampoc puc dormir. De matinada, cada setmana passada a la mitjanit dels dissabtes a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 30 40.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
4 minuts i serà un quart de 7. L'Església celebra aquest diumenge, com cada penúltim diumenge d'octubre, la Jornada Mundial de les Missions, el Domun, o també anomenat Diumenge Mundial de la Propagació de la Fe. El lema d'aquest any és «Aquí em tens, envia-m'hi». Es tracta d'un dia central dins l'octubre dedicat al compromís missioner de l'Església i als milers d'homes i dones que, des de diferents estats de vida, deixen casa seva per anunciar Jesucrist en altres terres, des de la predicació, l'ajuda als necessitats i, sobretot, el testimoni. Els creients són especialment cridats, aquest penúltim diumenge del mes, a la pregària pels missioners i missioneres i també, sobretot aquesta setmana, a l'ajuda econòmica. Aquest any especialment important, marcat per la pandèmia del coronavirus. Ens acompanya avui a l'entrevista Josep Riera, director del Secretariat de Missions de l'Arquebisbat de Barcelona i, com a laic, treballador de la Delegació de Missions des de fa molts anys. Senyor Josep Riera, bona tarda.
Bona tarda.
Com està?
Molt bé. Confinats, però bé.
Sí, una miqueta confinats, suposo que per precaució, de vegades s'ha de fer per necessitat, també.
Sí, en cas és per precaució.
Molt bé. Ens pot recordar què és i quin significat té el Domun? Segur que molts oients els sona, però no està de més recordar-ho.
El Domun és el Dia Mundial de les Missions, com ja ho dit, ja ha dit vostè. És el dia que, d'una manera especial, l'Església, diguem-ne, universal, resa pels missioners i missioneres i col·labora amb ells. Es celebra tot el món i és el penúltim diumenge d'octubre. Diem, el mes d'octubre és el mes de les missions. Aquest any, doncs, com heu dit, es celebra aquest diumenge, el 18.
El 18.
Un 18.
Sí, és el penúltim, tot i que encara quedaran gairebé dues setmanes de mes d'octubre.
Sí.
De quina manera els creients, per exemple, de l'Arxidiòcesi de Barcelona, que vostè ara representa, però també el dels altres bisbats i arcabisbats amb seu a Catalunya, són cridats a ajudar projectes missioners concrets? Perquè això no és una cosa que es dona i vés a saber on va, no? Va a llocs concrets, oi?
Sí, sí, mira, tenim aproximadament 1.100 territoris de missió. Són territoris on l'Església... són territoris que els hem d'ajudar. L'Església hi és, però hem de seguir-la ajudant perquè doncs, ella sola, ja sigui perquè són esglésies joves que han començat, que no tenen prou encara força, les hem d'ajudar amb persones, missioners i missioneres, i també econòmicament. Aquests, bueno, depenen doncs, de les nostres ajudes. Uh-huh. I entre elles, principalment aquesta campanya del Domun. L'Església dona suport equitativament a totes les missions. Nosaltres, independentment de la congregació o nacionalitat dels missioners, se'ls ajuda tot. Sobretot, d'una manera molt especial, aquells que tenen més necessitats.
Hi ha un repartiment que fa Obres Missionals Pontifícies, que és l'organisme de l'Església, de la Santa Seu en aquest cas, que des de Roma genera aquest fons, no?, amb els donatius, sí, i els reparteix equitativament, com vostè diu, però també en funció de les necessitats.
Sí. Hi ha una quantitat que es dona a tota l'església de territoris de missió, a cada diòcesi se'ls dona, és per tots igual, no es fa diferències, i després, segons les necessitats que té cada una, doncs se'ls ajuda. No, per, clar, evidentment no podem ajudar a tothom, no tenim prou diners per fer-ho, però es prioritza una mica, però bueno, podem anar-ho mantenint, ho podem anar mantenint.
I tant, d'això es tracta, i d'estimular l'ajuda dels qui ens escolten. Si poden anar a l'església aquest diumenge, trobaran un sobre, o sense sobre, també es pot fer per precaucions sanitàries fer aquest donatiu, o també hi ha altres maneres de posar-se en contacte amb la pròpia diòcesi i fer alguna transferència o altres maneres de donar. Tot es pot fer, oi, en aquests casos?
Sí, o sigui, es pot anar a la... Si van a la parròquia, van a les misses normals, allí trobaran poquets sobres, han fet i han posat molt poca informació, veuran els cartells, que ho anuncien, això sí, però segurament amb poc material, perquè, doncs, tal com recomanaven les autoritats sanitàries, no podien fer un gran... Millor que no hi hagués molt de paper pel mig, perquè el paper es toca, es manipula, hi ha més possibilitats de que...
Certament.
Però no hi ha cap problema, perquè es pot fer. Hem ideat també altres formes de fer-ho. Aquest any hem posat en marxa el Bizum, que és un sistema també de pagament molt ràpid i que no costa, no hi ha comissions ni hi ha res. Això va junt amb els que ja teníem antigament, que ja teníem d'altres anys, com sí, per exemple fer el pagament amb targeta, una transferència, o el sistema PayPal, que també és un altre sistema d'aquests. Digue'm.
No, deia que avui ens acompanya en el Mirador de l'Actualitat de Ràdio Estel Josep Riera, director del Secretariat de Missions de l'Arquebisbat de Barcelona. Volia dir-li precisament que ajudar els missioners i les missioneres amb un donatiu aquest diumenge o d'altres maneres és un compromís que no té fronteres. De fet, tots els batejats hem de ser una mica missioners, oi? També ajudant som missioners.
Sí, tots som missioners, que ens ho deia, tal com ho diu vostè. Tenim al voltant de ser uns 190 missioners i missioneres per tot el món. El nombre més o menys ha anat baixant, però aquests últims anys ha crescut bastant el nombre de laics, famílies i persones també soles que han decidit anar a missions. Per tant, en aquest aspecte estem una mica esperançats.
I tant.
Que hi ha gent que el lema aquest, doncs, el segueix.
Sí. El segueix i aquest compromís de tots els batejats és comú. Per cert, que aquesta xifra de 190 missioners i missioneres és de Catalunya, per tant, de les 10 diòcesis amb seu a Catalunya, que han anat a altres terres a donar testimoni de Crist. Com animaria vostè, em sembla que ja ho ha fet una mica, a tots els qui ens escolten a fer una aportació, concretament aquest diumenge, a les esglésies o per altres vies?
Jo els diria que, bueno, com els hem dit, tenim molts missioners i missioneres per aquests països del món, no depenen de les nostres ajudes. Aquest any és un any molt especial, és un Domun que celebra en aquest context de crisi econòmica i sanitària mundial, i la cooperació econòmica és una forma de col·laborar activament amb la missió. Però aquesta situació, clar, llavors, per aquest motiu, el Domun ens demana als cristians a fer més intens el nostre compromís amb la missió, mitjançant el Domun i les altres campanyes que fem també, però principalment aquesta, ho centrem molt en aquesta, podem col·laborar-hi amb la pregària, però també la col·laboració econòmica.
Doncs les dues coses són importants, en definitiva, i han de ser-hi totes dues, per entendre'ns.
Sí, i tota ajuda que es faci, per petita que pugui semblar, i no puc donar, ens és igual, perquè dintre té una gran repercussió en la tasca missionera de l'Església. Per aquest motiu els demanem l'esforç de tothom, i a més fer possible que els missioners i missioneres que han decidit fer seu, el lema d'aquest any, aquí em tens envia a mi, doncs el puguin portar endavant. Eh? O sigui, que el Covid no ens freni, no freni els donatius.
Certament. Bé, recordem que aquest mes d'octubre es completa amb uns últims dies en què l'Església fa una crida especial a la pregària per les vocacions missioneres. Ja ens ha dit Josep Riera que hi ha uns 190 missioners a Catalunya que es troben fora de diferents maneres, o per períodes limitats o indefinidament. Una última qüestió, senyor Riera, per no allargar-nos. Quines prioritats tenen ara els delegats de missions de les diòcesis amb seu a Catalunya, que també sé que treballen sovint junts i es coordinen?
Sí, sí. Nosaltres pràcticament totes les feines sempre les fem després de cada campanya d'aquestes, doncs ens trobem, parlem, coordinem diferents treballs, diferents formes de treballar, què fa un, què fa un altre, què ens funciona. És bàsica la comunicació amb els catalans per descomptat, però també ho fem amb els de tota la resta de l'Estat espanyol, eh?
Molt bé.
Ens trobem diverses vegades a l'any. Quina és la nostra prioritat? És la de sempre, que l'Església té una dimensió missionera. Per això les delegacions compartim el compromís de fer efectiva una de les formes d'evangelització, la missió ad gentes. L'Església és missionera, nosaltres toquem aquest apartat de missió a tothom, a fora. Com ho fem? Doncs a través de les campanyes. El Domun, tenim després una altra campanya que fem al gener, que és la infància missionera, que està més dedicada als nens, i hi ha una altra que es diu de Sant Pere Apòstol, que és per les vocacions natives. Demanem per les vocacions natives.
També important, això. És el fruit de la llavor que se sembra, no?, en molts llocs.
És molt important, perquè pensin que en els països de missió hi ha moltes vocacions, moltes vocacions. Però, en molts casos, doncs, no poden continuar, ja sigui per falta de diners pels estudis, ja sigui per acaben, o a vegades algun bisbe ens ha dit: sí, tinc sacerdots, els he ordenat, però no els hi puc donar una parròquia. Llavors, clar, necessiten aquest ajut. I és
sens dubte, aquest acompanyament també de tota l'Església Universal. Un plaer conversar amb Josep Riera, director del Secretariat de Missions de l'Arquebisbat de Barcelona. Recordem, se celebra aquest diumenge el Domun, Jornada Mundial de les Missions, amb el lema "Aquí em tens, envia-m'hi". Una abraçada. Tindrem ocasió de parlar encara un altre dia, si Déu vol. D'aquí una setmana intentarem en aquest programa parlar també de missions. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
La notícia curiosa, amb Rafa Sanahuja.
Hola, Rafa, de nou.
Rafa, Ignasi, bona tarda.
Escolta, hola, Ignasi, hola, Rafa, és igual.
Sí, és igual, tanto monta, monta tanto. Escolta, ara sembla que jo faci un tomb perquè estem parlant de la missió, de la necessitat, de la dificultat econòmica molts cops, i jo vinc a parlar-te d'un rellotge. Tu portes rellotge, Ignasi?
Sí, normalment sí, ara quan, mateix em
quan
porto.
Quan em diries que et va costar aquest rellotge?
Doncs el meu no una quantitat excessivament alta, no massa, potser.
Vale. Doncs el que porta Rafa Nadal, el tenista Rafa Nadal,
Rafa,
al Canell, l'altre Rafa Nadal, al Canell, mentre juga als partits, costa més d'un milió d'euros.
Mare de Déu.
Sí, sí. És una peça especial que Richard Mille va crear per commemorar el 10è aniversari de la seva profitosa associació amb ja el 13è guanyador de Roland Garros. I Rafa Nadal, quan va acceptar aquesta, és com un patrocini, li va dir: jo porto el teu rellotge, però ha de pesar menys de 100 grams. I ell ho porta com un canell aquí, una muñequera de tota la vida, i sembla que no porti res, que no pesi, però ahí porta un milió d'euros al canell.
Mare de Déu.
Rafa Nadal, un gran esportista, un tio amb molt de coco, i amb un milió d'euros aquí al Canell.
A veure si ens confondrem, i en lloc de Roland Garros direm Rolex Garros.
Molt bona, Ignasi. Molt
bé, gràcies, Rafa. Seguim des del Mirador de l'Actualitat.
El Mirador de l'Actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia, de dilluns a diumenge, la missa des de la Catedral de Barcelona. Podeu escoltar-la en directe a 7:15 del vespre. Sí, ara també els diumenges a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona a Ràdio Estel.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel de la mà de la veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
El problema del malbaratament alimentari i el drama de la pobresa ens ocupen especialment avui, Dia Mundial de l'Alimentació, com cada 16 d'octubre, i demà, Dia Mundial per l'Erradicació de la Pobresa. En aquestes dues commemoracions, les entitats de la societat civil recorden que no és una qüestió de recursos, sinó de repartiment i de desigualtats. Volem donar un cop d'ull a la gran tasca, per exemple, de l'Aliança contra la Pobresa, i també del Banc dels Aliments, de Càritas, de Mans Unides, d'entitats més petites però que també fan una gran tasca com espigoladors i altres col·lectius. Les Nacions Unides han triat per aquest any el lema Conrear, Nodrir, Preservar, Junts. La crisi sanitària mundial pel Covid-19 ens ha ofert un moment per reflexionar sobre les coses que apreciem de veritat i les nostres necessitats més bàsiques. En aquests temps d'incertesa, a molts de nosaltres, ens ha ajudat a revifar el nostre coneixement per l'alimentació, una realitat i una necessitat que sovint donem per descomptada, però que molts no tenen. L'alimentació és l'essència de la vida i la pedra angular de les nostres cultures i comunitats. Preservar l'accés a aliments innocus i nutritius és, i seguirà sent, una part essencial de la resposta al coronavirus, especialment per als més pobres i vulnerables del món, que són els que han patit més l'impacte de la pandèmia i que es veuran més afectats per les pertorbacions econòmiques derivades. En un moment com aquest, és més important que mai reconèixer la necessitat de donar suport als nostres herois de l'alimentació, agricultors i treballadors de tot el sistema alimentari que garanteixen que els aliments arribin de la granja a la taula, fins i tot enmig de pertorbacions sense precedents com aquesta crisi del Covid-19. Primer de tot, saludem Rosa Flors, cap del Centre d'Estudis del Banc d'Aliments de Barcelona. És la primera protagonista que ens acompanya avui. Senyora Rosa Flors, bona tarda.
Bona tarda.
Com celebra el Banc d'Aliments aquest Dia Mundial?
Bueno, el dia d'avui el vivim com tots els dies, però ens agrada molt que hi hagi un dia dedicat al tema, més que res perquè hi ha gent que necessita de tant en tant un dia que se li recordi, però el vivim com tots els dies des de fa molt, molt, molt temps i amb una sensació de que necessitem que la ciutadania ens torni a donar un cop de mà, com va fer el començament de la pandèmia.
I com està ara, senyora Rosa Flors, la situació de la necessitat alimentària?
Sí, o sigui, aquí el que s'ha de veure és que la demanda ha augmentat moltíssim, com un 40%. I aquest augment de la demanda és en quilos, però no només és en quilos, o sigui, persones que necessiten menjar, sinó que la tipologia de les persones també ha anat ampliant-se. Hi ha molta gent que mai s'hagués pensat que hauria de demanar que li donessin menjar i ho estan fent. Aleshores, aquest augment tan important, al començament, la societat, i quan dic la societat vull dir el ciutadà de peu, les empreses, entitats, es van llançar solidàriament a donar econòmicament. Però ara la cosa ha anat decaient. Després de l'estiu hi ha la mateixa demanda i potser n'hi haurà més, però en canvi, per exemple, per posar una dada, no? Si el promig era que repartíem 12 quilos per persona, ara n'estem repartint 7. I si no aprovisionem els magatzems, ens quedarem sense menjar. El gran recapte es farà. Serà de tipus virtual. Encara s'està preparant perquè, clar, s'haurà de fer en funció de l'últim moment de la pandèmia. Però no n'hi ha prou amb el gran recapte. O sigui, el gran recapte és un moment puntual de l'any que es recullen moltes tones, que és molt important, però el que seria important és que a través d'aquest Dia Mundial de l'Alimentació reflexionéssim que l'ajuda es necessita dia a dia. És a dir, poden entrar a la web del Banc dels Aliments, hi haurà moltes maneres de col·laborar, però necessitem una base estable perquè els aliments no faltin en el magatzem.
Estem parlant en aquesta primera part de la taula d'anàlisi amb Rosa Flors, cap del Centre d'Estudis del Banc d'Aliments de Barcelona. Com es pot ajudar les persones que necessiten alimentació?
Bé, com deien, a la web es pot entrar i hi ha diverses maneres. Es pot fer un donatiu puntual, es pot fer un donatiu que sigui recurrent cada dos mesos, un mes, tres mesos, el que es vulgui, o un es pot fer amic o amiga del banc i llavors fer-ho d'una manera més o menys regular. I hi ha una cosa que jo voldria comentar, perquè jo m'hi he trobat amb molta gent, inclús familiars meus, no?, que diuen no, és que nosaltres volem donar el quilo d'arròs, el quilo de mongetes, el quilo de... O sigui, volen físicament donar aquell producte. Jo els diria, primera cosa, avui, en aquests moments, en moments de pandèmia, això és insuficient. Però segona cosa és que el fet de disposar de diners permet que l'alimentació que arribi a la gent sigui molt més equilibrada, molt més nutricional, perquè, per exemple, ous, en el gran recapte, bueno, ara que ho farem virtualment potser podran arribar, no ho sé, però en el gran recapte no es podrien recollir ous. Els ous són molt importants, o la carn, o el peix. Perquè ens facin una idea, l'any 2019, els 7 primers mesos de l'any, el comparatiu últim dels 7 primers mesos, es van comprar uns 250.000 euros de menjar per cobrir necessitats nutricionals. Els 7 primers mesos del 2020 se n'han comprat 1.750.000. És a dir, la gent ha aportat diner líquid, que no és per l'organització, és per poder comprar menjar. I hi ha totes les coses en la web. Es pot donar menjar, és a dir, diners per comprar menjar, es pot donar diners per ajudar. Vostè diu una cosa molt important. I les entitats? Les entitats que distribueixen el que el Banc dels Aliments proporciona també necessiten ajuda. Són entitats moltes vegades de barri. Algunes han nascut ara, eh? Algunes han nascut ara, perquè han passat a tot Catalunya d'haver-n'hi... N'hi havia unes 550 i pico, 565, haver-n'hi 636 de gent que s'ha organitzat per poder arribar als veïns. I aquestes entitats i el Banc dels Aliments, tots necessitem que la gent ajudi, perquè si no, no hi haurà prou menjar.
Ens pot oferir un missatge final per aquest Dia Mundial de l'Alimentació, senyora Rosa Flors?
L'únic missatge final és que fa uns dies, el 29 de setembre, vam celebrar el Dia Mundial per la lluita contra el malbaratament. Una prioritat important és el malbaratament, la lluita contra, del Banc dels Aliments, és la lluita contra el malbaratament, però amb això no n'hi ha prou durant una pandèmia. Cal anar molt més lluny. Lluitem contra el malbaratament, però també volem que la gent pugui tenir un plat a taula.
Per cert, ens ha dit vostè que es farà el gran recapte. Se sap quan? Quin dia?
Sí, a finals de novembre, al voltant del 20 de novembre.
Senyora Rosa Flors, cap del Centre d'Estudis del Banc d'Aliments de Barcelona, moltes gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta primera part de la taula d'anàlisi aquí a Ràdio Estel, en el programa El Mirador de l'Actualitat. Bona tarda.
Moltes gràcies a vostès.
Passen 4 minuts de 6:45. Una altra entitat que treballa contra el malbaratament alimentari és la Fundació Espigoladors, organització sense ànim de lucre que lluita contra les pèrdues i contra aquest malbaratament alhora que empodera persones en risc d'exclusió social d'una manera transformadora, participativa, inclusiva i també sostenible. Podem dir que és un model d'empresa social que actua concretament sobre tres necessitats socials, que són l'aprofitament alimentari, el dret a una alimentació saludable i la creació d'oportunitats laborals per a col·lectius en situació de risc d'exclusió social. Ens acompanya en aquesta segona part de la taula la responsable de l'àrea de projectes de la Fundació Espigoladors, Raquel Díaz. Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
Bé, a banda del que hem dit, com viu Espigoladors, concretament el Dia Mundial de l'Alimentació, però sobretot la seva tasca diària?
Bueno, com podeu imaginar, doncs avui és un dia de celebració, no?, i d'estar connectades amb la resta d'entitats aliades que estan treballant avui, tant fent accions directes com fent taules de debat. Aquest matí hi ha hagut diverses taules de debat, ahir van haver-hi. Si nosaltres estem connectades per generar coneixement i generar incidència i intentar pues, canvis en els models.
Canvis en els models que encara arrosseguem com a models, diguéssim, amb algunes perversions. No sempre culpa dels éssers humans, sinó de vegades perquè ens hem acostumat malament. Potser hi ha una mica de tot, oi?
Sí, exacte.
Per cert, com s'organitza Espigoladors? Són una entitat relativament nova, no? Tenen uns pocs anys.
Bueno, nosaltres ens vam fundar el 2014, llavors, bueno, pues molt petits, no? Començant amb la Mireia, la Isabel, i ara, la veritat, pues hem crescut i som 25 persones, 15 persones a l'obrador i després a l'oficina tècnica i l'àrea d'espigolaments la resta de 10 persones. Per tant, sí que bueno, s'ha notat, no? Aquesta empenta que hem tingut aquests darrers anys, que estem treballant de valent i la veritat que seguim creixent per donar oportunitats laborals, per donar i rescatar aliments que es anaven a perdre i poder-ho... que aquests aliments arribin a persones que ara mateix estan en situació de risc i bé, com deia la Rosa, no? Sobretot falten i manquen aliments frescos, doncs tots els aliments que recuperem dels camps els distribuïm als punts de distribució alimentaris perquè aquestes persones tinguin accés a fruites i verdures fresques i recent collides i també una bona part d'aliments que canalitzem d'empreses o de centrals, pues, poden arribar i donar una segona vida a l'obrador, on a banda de donar-li una segona vida a aquests aliments que per una forma pues no són aptes pel canal de distribució actual, es transformen en aliments de conserves, salses, marmelades, i això dona oportunitats laborals. No? Aquest col·lectiu que està en situació de risc se li dona oportunitat formativa i laboral perquè després pugui pues, tenir un mitjà de vida i també pugui tenir una incorporació al mercat laboral.
La Fundació Espigoladors té un lloc físic, diguéssim, des d'on se centralitza tota la seva activitat. Ha parlat vostè de l'obrador. Hi ha altres sí. Llocs?
Sí, nosaltres estem situats físicament al barri de Sant Cosme, del Prat de Llobregat. Tenim l'obrador i les oficines tècniques. Però després estem l'àrea d'espigolaments, no?, que és anar al camp i recuperar aquells aliments que quedaven al camp perquè ja no tenen una sortida comercial per diferents motius, doncs estem treballant al Parc Agrari de l'àrea metropolitana, però també estem obrint noves xarxes d'espigolament al Maresme, a Reus i seguim expandint-nos pel territori.
I una última qüestió, a banda que pugui sorgir algun últim detall, treballen vostès també amb comerços que quan tanquen es troben que tenen aliments sobrants?
Nosaltres aquesta part, a nivell de comerç al detall, no la tractem. Això ho treballen altres entitats companyes com Som Pont Alimentari, Nutrició Sense Fronteres, que treballen el tema de la restauració i els petits comerços, on intenten recuperar aquestes mermes abans que no siguin aptes per consum i canalitzar-les. Nosaltres estem centrats sobretot a les primeres baules de la cadena.
Es pot trobar més informació al web espigoladors.cat. tenen un lema amb el coixinet que m'agrada molt. Jo no llenço, no es pot ser més clar, oi?
Això és, sobretot avui, Dia Mundial d'Alimentació, intentem jo no llençar i ser conscients.
Ser conscients d'això, fins i tot ara, malauradament, ens tanquen els restaurants a Catalunya uns dies, però si s'hi va a un restaurant i s'obre, doncs que no hi hagi problema, no?, de guardar i aprofitar perquè no es llenci allò que s'obre. Hi ha altres actituds en molts àmbits, oi, que es poden tenir.
Jo crec que això està bastant ja instaurat com a cultura i segurament hem d'avançar més, però bueno, és ser més conscients dels actes de consum. Cadascú que tenim fora de casa i dintre de casa també afecten a les pèrdues i al malbaratament a altres baules de la cadena. I llavors això també és important.
Moltíssimes gràcies, Raquel Díaz, responsable de l'àrea de projectes de la Fundació Espigoladors. Hem conegut el que fa aquesta entitat. Moltes felicitats per la feina i pel servei. Fins un altre i bon dia de l'alimentació.
Igualment, bona tarda.
Arribem al final ja del Mirador de l'Actualitat. De seguida, el comentari de l'Evangeli a 3:15 les vespres des de Montserrat i immediatament després, cap a 7:15, la missa, com cada dia, des de la Catedral de Barcelona.